La defensa al·lega que el cas no pot avançar amb recursos clau encara sense resoldre. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 13 de maig i avui començarem el programa parlant del Dia Mundial de la Infermeria, que es va celebrar ahir dia 12 de maig. En parlarem amb na Verónica León i na Belén García Márquez, que són les delegades del Sindicat d'Infermeria a les PIT i USAS. I també, com feim els dimecres, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Ivan Llarza. I també sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb na Nieves García Gálvez. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 minuts abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada de l'actualitat parlant d'habitatge. En parlarem avui molt, abastament, d'habitatge al programa. I és que ahir al matí es va dur a terme un nou desallotjament, en aquest cas al centre de Vila. Es tractava d'un local comercial que es va llogar com a supermercat, però que s'ha explotat durant anys, com a alberg il·legal, on hi residien una vintena de persones que pagaven entre 400 i 500 euros per un espai absolutament insalubre.
Sí, vecins i comerciants del carrer Aragó van seguir el dispositiu format per la Comissió Judicial, representants de la propietat, tècnics municipals i agents de la policia que es van desplaçar ahir fins al local. Una persona que hi residia s'hi va acostar per intentar recuperar les seves pertinences sense èxit. A dins ja no hi havia ningú i l'immoble presentava un estat deplorable. Sentim l'advocat de la propietat, Jaume Roig.
Pues està dividit en possiblement 11 habitacles, en pla dur, i molta merda i... No. Insalubritat radical.
Els propietaris del local van denunciar l'ús no autoritzat i l'impagament del lloguer. L'Ajuntament d'Eivissa va presentar una demanda per la insalubritat detectada en una inspecció i això ha desembocat en el desallotjament d'un alberg il·legal que ha estat protagonista d'anys de tensió, de baralles i d'algun episodi violent. Ho explica Miguel Agudo, veí de l'edifici.
Creo que era un ex inquilino que lo habían echado, no sé si porque dejó de pagar o por lo que fuera. Y un día que volvió, pues empezó a echar todos los trastos que había dentro fuera, destrozó un coche lanzando los enseres de dentro.
Es tanca així un nou capítol d'habitatge il·legal a Eivissa, acompanyat a més de l'explotació de persones forçades a viure en condicions molt precàries.
I de fet no deixem de parlar d'habitatge perquè el govern ha anunciat que investigarà la denúncia del Partit Socialista relativa a les presumptes irregularitats de l'habitatge de l'alcalde d'Eivissa, Rafael Triguero, de la mateixa manera que es fa amb la resta de denúncies.
Sí, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, va defensar l'actuació de l'alcalde durant la sessió plenària del Parlament Balear celebrada ahir. L'escoltam.
Según la información que disponemos, este caso está en plazo, en el sentido de que está en el periodo en que puede realizarse esa inscripción. En este caso, el alcalde ya ha manifestado públicamente su intención de que una vez finalice la tramitación, pondrá esa VPL en el mercado del alquiler. Por lo tanto, serán los futuros inquilinos, mal que a ustedes les pese, quienes deberán cumplir los requisitos de acceso a un VPL como beneficiarios. Y no hay absolutamente nada más.
Per part seva, la diputada socialista Pilar Costa va dir que l'executiu de Marga Pruent serà còmplice d'aquest frau de llei si no actua.
Casualment, l'alcalde es compra un local, el converteix en VPL, s'autoconcedeix la llicència de primera ocupació, se n'hi va a viure i lloga la seva casa anterior a preu de mercat. Senyor conseller, si vostès no actuen contundentment, seran còmplices i cooperadors necessaris d'aquest frau de llei perpetrat.
I canviem ara d'assumpte per parlar, Nieves, de la recollida de signatures que ha impulsat Salvem Sabadia per aturar el tancament del quiosquet d'Espuató. Costes no vol renovar la concessió a l'establiment i força així la seva desaparició.
Sí, més de 5.000 signatures donen ja suport a la continuïtat del quiosquet que està en funcionament des de fa més de 50 anys. Salvem Sabadia considera que l'administració local insular han de treballar per conservar negocis històrics com aquest, situat a l'abadia de Portmany, per mantenir la identitat de l'illa.
I acabam amb un apunt de successos perquè la investigació de la Guàrdia Civil descarta l'agressió homòfoba en la baralla que va tenir lloc a Formentera fa uns dies, de la que vam parlar aquí al programa i en la que es va veure implicat l'actor d'una obra de teatre de caire LGTBI.
Si l'altra part implicada també ha denunciat, va formalitzar una denúncia davant la Benemèrita, tot i que no ha fet pública la seva versió dels fets. Aleguen que també van ser agredits i que van patir lesions. Conclou així el cas sense detencions per considerar-se una baralla sense delicte d'odi. Ara s'han remès les diligències del cas al jutjat d'Eivissa.
I Don Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam també al termòmetre.
Sí, fins després.
Fins d'aquí un ratet. Nosaltres ara, quan són les 12 i 10 minuts, parlem del sector sanitari, d'un sector molt important dins del món sanitari, de fet. I és que avui la sanitat ens porta a posar l'infermeria al centre de la conversa. Ahir, dia 12 de maig, es commemorava el Dia Mundial de la Infermeria i per parlar d'aquesta professió essencial, dels reptes que presenta exercir aquesta feina a les Pitiüses, entre d'altres qüestions d'actualitat, avui ens acompanyen aquí a l'estudi les delegades del SATSE a les Pitiüses. Verónica León, molt bon dia.
Hola, buenos días.
I molt bon dia, Ana Belén, també.
Buenos días.
I benvinguda també en aquesta posició de delegada, veritat.
Muchas gracias.
Bé, i us volia demanar primer de tot, perquè feim avui aquesta entrevista amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, que va ser ahir, però com teníem programa especial no vam poder commemorar-lo, però què significa commemorar aquest Dia Internacional de la Infermeria aquí a les Pitiüses?
Bueno, para nosotras es siempre recordar la importancia de las enfermeras de forma histórica, de dónde viene este Día Internacional. No es algo que nosotros hayamos querido celebrar este día porque sí, que queramos registrarlo, no, ni muchísimo menos, sino es algo que viene históricamente hablando de la enfermera Florence Nightingale, la cual estudiamos y en la que nos basamos y se basa toda la evidencia y todos los cuidados que tenemos hoy en día. Ayudó a todo ese desarrollo que hacen hoy en día las enfermeras, y para nosotras es súper importante. Es súper importante el sentido que tiene este día, más que en sí querer disfrutarlo, sino que es nuestro. Es un día que para nosotros es el Día de la Enfermera, uh-huh, y así queremos siempre recordarlo y decirlo, pero por la historia que trae. Uh-huh. Es por, como hemos dicho, por nuestra enfermera, que gracias a ella todo ha podido evolucionar muchísimo y a día de hoy tiene muchísima importancia nuestra profesión. Nuestros cuidados son muy importantes para los pacientes y para nosotras, evidentemente, es importante celebrarlo. Ayer, hoy i sempre.
I cada dia, eh? Més que una jornada això de celebració, seria més per reivindicar, per visibilitzar i per donar-li el valor que es mereix a la vostra professió, no, Ana Belén?
Eso es. Simplemente este día es un día más, pero sí que es un día que nos pone en valor, nos pone delante de todos y nos da la fuerza que nosotras tenemos en este ámbito y en la vida de todas las personas, ya que la enfermera está desde incluso antes del nacimiento, desde el parto, todo hasta los últimos días, prestando unos cuidados que son imprescindibles y muy importantes en la vida de todas las personas.
Exacte, aquest paper essencial de les infermeres que sempre m'agrada reivindicar. I clar, després d'aquesta jornada reivindicativa, m'imagino que la realitat es posa davant i ara que estem això, a mitjans del mes de maig, sempre, com toca, és preguntar-vos com es presenta aquesta nova temporada en la que segurament també necessitareu reforços, no? Els podreu tenir, Verónica?
Sí, bueno, a ver, sí que tenemos que agradecer que estamos bastante, a diferencia a lo mejor de otras ocasiones, muy apoyados por la nueva dirección de enfermería. Desde aquí también darle la bienvenida. Traen proyectos muy bonitos, creo que tienen la fuerza necesaria y sí que además están velando mucho por tener esos refuerzos necesarios, tener ese personal necesario. Evidentemente es muy complicado porque tenemos lo que tenemos, nos pasa cada año es repetitivo, pero es que es la realidad, pero es que cada año se pone más difícil la situación porque realmente la gente empieza ya a renunciar a los contratos que tenemos para poder irse a la península a trabajar. La situación está siendo muy complicada, tanto en las Pitiusas como en el resto de Baleares. En Palma también están bolsas agotadas. Ahora mismo han pedido levantar sanciones de bolsa, pues cuando tú has renunciado a un contrato te sancionan. Las han pedido poder levantarlas porque no tienen personal para poder cubrir los contratos de verano. Estamos en mayo. No sabemos qué pasará. Aquí la situación se plantea también complicada. Por suerte también tenemos ahí los estudiantes de enfermería que finalizan ahora, que en junio ya serán enfermeros y empezarán a trabajar, los cuales agradecemos mucho porque nos nutrimos mucho de la universidad en las Islas Baleares, pero sí que se nos plantea un verano muy complicado.
Per tant, un estiu complicat amb aquesta incertesa, però clar, l'escola d'infermeria també pot ser aquí un pulmó, no?, d'aire.
Sí, pero siempre es innecesario, sí, o sea, siempre es insuficiente, disculpa. Sí que es verdad que este año creemos que se quedarán muchos más estudiantes, muchos más enfermeros, se van a quedar, a diferencia de otros años, que muchos de ellos deciden emprender su vida laboral fuera de Ibiza. Este año, en principio, sí que tenemos esperanzas de que se queden muchos más, pero aún así, como te digo, es insuficiente.
Claro. ¿Retenir el talent es el gran repte, Ana Belén?
Sí, es uno de los grandes retos de la enfermería. Por eso en este Día de la Enfermera queremos poner en valor la calidad de las enfermeras españolas, la calidad de las enfermeras de las islas. Nosotros estamos trabajamos desde el centro de salud, en los hospitales, pero también gestionamos puestos muy importantes en la sanidad de Baleares. Y es muy importante retener ese talento aquí. Con las condiciones de vida que tenemos en las islas, mucha gente ve que se le sale más rentable irse a otros sitios de España o a otros sitios de Europa donde tienen mejores condiciones, sobre todo retributivas. Entonces es muy importante siempre intentar mejorar esas condiciones para retener ese gran talento que tenemos aquí.
I que aquí a Eivissa i Formentera és tot un repte pel cost de vida que tenim aquí, pel preu de l'habitatge, etcètera, etcètera. Hem parlat moltíssim, no?
Sí, a veure, la doble insularitat o triple insularitat en cas de Formentera és muy complicado. És muy difícil el mantener, como dice Ana, mantener i retener al talento. Intentamos hacer todo lo posible, pero es verdad que tanto a nivel retributivo como incluso a nivel de permisos cada vez se hace mucho más difícil. No es lo mismo pedir un permiso o tener unas vacaciones o tener una necesidad en la península que tenerla aquí. Además, cada vez se nos pone mucho más complicado el poder disfrutar de ciertos permisos, las interpretaciones que se hacen de dichos permisos dentro de nuestro propio manual. Se nos hace muy difícil, cada vez mucho más difícil.
Realment és molt difícil per la situació conjuntural que tenim, així que és de encara més agrair tota la gent que s'hi dedica, que sempre ho deim, es deixen la pell en la seva feina, és una feina absolutament vocacional i crec que és important també posar-ho en valor, no?
Así es. Aquí hay mucha gente que da toda su cuerpo y alma para vive la enfermería y vive su profesión y así se nota. Hay gente que está muy preparada y nosotros también siempre estamos luchando por mejorar esa formación, porque todo el mundo tenga esas oportunidades, por especializar cada vez más a los profesionales enfermeros y enfermeras y que cada vez ese talento que se tiene se note más.
Per exemple, la formació que ara posava damunt la taula en Ana Belén, és possible rebre aquí formació per anar polint a les professionals i als professionals que es dediquen a l'infermeria, que tinguin també com aquests reptes, no?, de poder seguir evolucionant en la seva feina, Verónica?
Sí, de hecho, a dia de hoy hay servicios en el que la formación es fundamental y hay servicios, a nuestro entender, y el de la población en general, que creo que a día de hoy subsisten y se llevan mucho mejor por el propio personal, o sea, por las enfermeras. Es decir, por ejemplo, tenemos un servicio de urgencias del hospital en el que realmente tenemos un equipazo de enfermeras que les gusta la formación, les gusta renovarse, hacer cursos de reanimación para estar siempre actualizadas. Entonces, creo que eso es súper importante. Es verdad que es muy complicado, porque al final, para poder hacer esa formación, siempre la haces fuera de tu horario laboral y necesitas además que te puedan dar ese permiso. ¿Qué pasa? Si no hay personal para poder cubrir tu permiso, muchas veces es imposible que lo hagas. Pero realmente sí que siempre intentan hacerlo, intentan formarse lo máximo posible, tanto en el hospital, en atención primaria, 061, que además es una constante formación. Y sí que es verdad que para nosotros es fundamental el estar siempre actualizados y es más, es algo que ya lo llevamos innato, que sabemos que constantemente vamos a tener que actualizar conceptos y no nos importa. En los servicios de quirófano pasa exactamente lo mismo, en una unidad de cuidados intensivos. Entonces sí que nosotros eso ya lo llevamos y es más, nos gusta estar al día, nos gusta mucho.
I tant, i tant. I és imprescindible perquè realment la sanitat, la ciència en general avança a una velocitat de vertigen i és important i també un incentiu, crec, poder estar al dia. Verónica León, Ana Belén García Márquez, moltíssimes gràcies, delegades del SATSE a Eivissa i Formentera. Evidentment estarem pendents de com evolucioni la temporada i qualsevol cosa. Això és que a vostra.
Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies,
gràcies, la veritat. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i res, en un minutet obrim un nou gabinet de curiositats d'en Ivan Llarza, això en un minutet aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera i B3 Ràdio.
Gabinet de curiositats amb Ivan Llarza.
I 22 minuts exactament en aquest moment. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. I a aquesta hora, com fem els dimecres, traiem les nostres perruques del Renaixement, aquestes togues. Ens posem de gala per obrir un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza, en el que avui parlarem del que potser és l'element més característic del paisatge pitius, com és el pi, de les seves curiositats i de tot el món a vegades desconegut al voltant d'aquest veí, que vagis on vagis, sempre en tens un al costat. Molt bon dia, Ivan, com estàs?
Bon dia.
Sí?
Sí,
avui farem un gabinet verd, veritat? Igual que una altra vegada hem dedicat un gabinet al color blau, per exemple, sí. Avui ens toca el verd.
I doncs sí, avui veritat? Serà el dia del gabinet verd i fixa't que fa temps que jo ja tenia ganes de parlar del pi.
Li tenies ganes,
jo
el pi?
Jo li tenia ganes des de que vaig arribar aquí fa 10 anys ja. Puh, Déu meu. I ja que per a mi, jo diria que el pi és un dels elements essencials del que jo anomenaria la pitiositat, no desconec si això existeix, el fet de
ser existeix perquè l'acabam de crear.
La pitiositat, sí. O pitiosisme. I en alguna altra ocasió hem comentat com els records associats al menjar, sobretot, al pa, en el meu cas, creen el que seria la teva identitat, els teus records, la teva pàtria. Mm-hmm. I jo diria que amb el paisatge passa una mica igual paregut. Hi ha alguna cosa que podríem dir la seguretat del paisatge, la tranquil·litat de caminar o conduir per un paisatge conegut, com ara els Pins. Aquí a Eivissa, la familiaritat dels colors o dels olors, per exemple, hi ha una cosa, l'olor que fa el bosc Pitius a l'estiu. L'olor del pi.
Però clar, quan ets lluny de Silla molt de temps, allí sí que es nota.
Sí. Jo, com que sóc del nord, de l'Atlàntic, d'allà, del Cantàbric, jo trob que aquest no és el meu passatge. És així, és una cosa que jo sóc un not cada vegada que vaig al camp i pensa que jo hi vaig molt sovint. I en el meu cas, el meu passatge és el bosc mixt del nord, que té arbres caducifolis que canvien el color a la tardor. I una cosa que jo he descobert vivint aquí és que el so canvia amb els boscs caducifolis, cosa que aquí no canvia amb les estacions. Aquí, amb les estacions, això és una mica paregut. Mentre que allà, com que hi ha fulles, hi ha fullaca, a la tardor allò sona molt, a l'hivern torna més humit, hi ha una mica com de fang. I després de viure aquí, em feia gràcia quan jo sentia la gent descriure Eivissa com verda. Fixa't que tot és verd aquí, ja que per mi Eivissa és un lloc més aviat sec. Encara que sí, efectivament, si tu mires per la finestra, una part enorme de la superfície d'Eivissa està coberta pels pins, que són verds.
Clar, o sigui que per tu aquest verd en realitat no et pareix verd, eh?
Ja sé que és una mica estranya això que dic.
Entrem en conflicte.
Sí, però allò em passa una mica quan jo vaig viure a Londres, al Regne Unit, fa anys.
Clar.
I allò em preguntaven, i tu d'on és a Espanya? I jo deia, ja, jo sóc del nord d'Espanya, del nord. I tothom a Londres em deia, que ets de Barcelona. I si ho penses, sí, clar, Barcelona està més al nord que no pas Sevilla.
O València.
Però jo no ho definiria Barcelona com el nord.
No, jo crec que ningú.
Una cosa semblant, i em passa amb el verd aquí, i això és molt interessant, i ha semblat a algunes coses que hem parlat altres ocasions de les subtileses d'elements quotidians. De fet, jo crec que els que sou d'aquí, jo crec que ni els veieu, els pins.
Igual sí, estan secs.
És a dir, igual que l'últim que veuria un peix al fons de la mà és l'aigua. Jo crec que això us passa a altres. I anem amb una mica de context per això del pin, com hem dit. El pi és l'arbre característic del paisatge Pitius. El més predominant és el pi blanc o pi bord.
Sí.
El seu nom científic és Pinus alepensis. I això és molt curiós, perquè l'etimologia ens porta a la ciutat d'Alepo, a Síria. Mm-hmm. Probablement perquè quan es va descriure el nom d'aquest arbre al segle XVIII, de forma científica amb l'il·lustració, es va fer referència a la seva abundància al Mediterrani. Curiosament, en hebreu, saps com es coneix el pi alepensis?
No.
Pi de Jerusalem.
Fixa't
que curiós. El pi ocupa gairebé, aquí a les Illes Balears, la meitat de la superfície arbrada a l'arxipiélag. És una cosa increïble, ja que té una gran capacitat colonitzadora, es fica ja a qualsevol terreny, tot i que sigui inaccessible,
sí.
I té una facilitat assombrosa per adaptar-se a condicions inadequades per a altres espècies d'arbres. N'hi ha una altra espècie de pi, jo crec que els oients més avessats a la natura ja hi seran, sí, i n'hi ha un altre pi, sobretot, que es pot trobar fàcilment, que és el pi verd o el pi pinyoner. Aquest és Pinus pinea. I tot i que està present de manera natural també a les illes, a diferència del pi blanc, aquest, el pi pinyoner, viu més aviat aïllat o en petites agrupacions. Potser el més conegut de tota Silla és el pi verd de Camp de Suró a Sant Miquel. Jo no sé si has estat allà, però és una cosa increïble.
Sí, és impressionant, però aquest idò no és un pi blanc?
No, el pi verd de Camp de Suró
és un pi pinyoner
que, de fet, la copa és més arrodonida, però és veritat que té un altre to de verd. És un altre verd, ja que parlem de verds. Jo diria que és una visita obligada. Jo, quan la meva família ve, o els amics, o el que sigui, ja anem a
els veure, portes
a Sant
allà,
Miquel.
Eh?
Sí, 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 sí. Jo que, quan ets al costat d'un ésser tan gran, jo crec que això et convida a la reflexió. Mm. Però, tornant al pi blanc, al pi bord, sí, encara que avui de dia està en desús, ha tingut molts usos, però l'abandó del camp pel turisme, això és el que du, ha provocat un emboscament dels boscos de la massa forestal, la qual cosa arriba a suposar un risc, tant per l'ecosistema com per nosaltres, els habitants. A més, l'abundància de pins fa que aquests ecosistemes siguin molt vulnerables perquè és com quan hi ha un monocultiu, hi ha les amenaces a les poblacions de pins, com per plagues, pensa la processionària del pi, que ara en parlarem, o quan augmenten els períodes de sequera, augmenta el risc d'incendis, per mor de ser tot una mica paregut.
Exacte, per ser tot una massa boscosa, no? I quins usos ha tingut o té actualment el pi? Que imagino que encara en té, més enllà de servir de combustible, no?
Sí, la fusta del pi per arreu del món ha estat molt utilitzada per la construcció, per la fabricació de mobles, d'altres coses com portes, finestres, el que sigui. Mm. A més, es va emprar en àmbits de la fusteria com, i aquí a les Elles, la construcció naval, infraestructures com ponts i demés, però el problema amb el pi blanc és que té molta reina.
Sí.
I això limita molts dels usos sovint. El pi blanc, el que s'ha fet aquí és ficar-lo en aigua. És a dir, quan es feia servir per a construcció, es submergia a ses salines i se deixava ja la fusta perquè esdevingués més resistent a l'atac del corc, que és un insecte que ataca la fusta. Quan era seca, que s'havia tallat ja feia temps, es deixava submergida una quinzena de dies. Però si era fusta verda, es deixava ja a les salines amb la salinitat de l'aigua tot un mes, imagina't.
Fixa't.
Però, i això és interessant, no només es feia servir la fusta, sinó que també s'aprofitaven altres elements, com la reina, amb la qual es destilava la pega. Segurament els oients els hauran vist, el fons de pega, que són unes construccions prou grans, perquè allí dins es devia ficar una persona, és a dir, són alts. Es poden veure el rest, sobretot a Corona, a Ses Marrades, allà quan puies. De fet, la paraula pega prové del llatí pícia, de pi. Els romans, de fet, es sap que afegien una mica de pega d'aquesta reina cuita al seu vi per tal d'aromatitzar-lo. De totes maneres, la pega aquí a construcció naval s'ha fet servir molt per preservar peces de fusta de la humitat, per l'elaboració de recipients que havien de tenir líquids, això ho diu l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, i, alerta, per curar algunes ferides en ovelles.
Fixa't, o sigui que tenia...
Li ficaven allí una mica de pega com si fos la
sí,
mercromina.
Sí, exacte. Mira, m'agrada aquesta. Que curiós, no? Quantes coses es podien fer amb un element això tan quotidià, tan abundant com és espí. De fet, com hem dit, s'està estenent espí, eh? Podríem dir que gaudeix de bona salut?
I sí, com he dit, és un arbre prou adaptat a l'entorn i té una expansió molt fàcil. Una cosa curiosa és que es reprodueix amb molta facilitat. Els pins, un pin, tenen tant flors masculines com femenines. Les flors masculines se troben a dalt de l'arbre i cadascuna té uns saquets amb el pol·len, i les femenines recullen, són més avall, aquest pol·len per la gravetat. I, a més, el pi alepensis, el pinus alepensis, té una estratègia reproductiva doble, molt intel·ligent, ja que produeix no només un tipus de pinya, atenció a la paraula de 500 punts, seròtines i no seròtines. Què vol dir això de pinyes seròtines? Les pinyes seròtines romanen tancades fins que hi ha un foc, i la calor del foc les obri i llavors s'alliberen les seves llavors. Amb la qual cosa aprofita els incendis per colonitzar nous terrenys que per a altres plantes no és tan fàcil. D'altra banda, les pinyes no seròtines s'obrin sense necessitat de foc i això possibilita una gran expansió d'aquesta espècie. Fixa't que llista, que intel·ligent és el pi. Tot i això, no podem oblidar, i això s'ha de dir, que el pi té diverses amenaces, com ara la processionària del pi, el canvi climàtic, el fet de que hi ha sequeres i un estrès hídric espantós, i també hi ha insectes, com insectes xucladors, perforadors, que aprofiten aquests, aquests moments d'estrès.
Exacte, caram, sí que té, idò, enemics al nostre pi, eh? Com, això de sa processionària, hem vist aquestes bossetes pel camp,
blanques, sí.
Sabem que és molt perillós pescants, però què és això exactament?
Sí, són uns, com una mica de papallones, unes polilles, són aquests cucs que, quan els veus, quan són erugues, això és molt curiós, perquè fent una fila, que això pot dur dotzenes i dotzenes i dotzenes d'erugues, per això se'l diu processionària, perquè fent una fila, i això és molt perillós, com has dit, tant com per a les persones, com per als cans, els nens, els bojos, atenció. De fet, la processionària va ser descrita per primera vegada a Eivissa a l'any 1975, i el primer cas va ser a Cala Vedella. Ja a l'any 2009 es declara la processionària com agent nociu a les Illes d'Eivissa i Formentera, i l'any 21 es va declarar un focus incipient de plaga a la zona nord-est de l'illa d'Eivissa. I això va fer que es proposin unes mesures de control. Es varen col·locar unes caixes trampa per capturar els insectes i més. I el que s'ha vist és que hi ha una tendència a l'alça en el nombre de captures, la qual cosa fa sospitar que sa processionària està a l'alça.
Exacte. I abans d'acabar, alguna curiositat més, molt breument, Ivan?
Sí, hi ha una cosa molt curiosa. Segurament els nostres oients saben que des de fa molt de temps a les Pitiuses es produïa el pigment porpra. De fet, els grecs varen anomenar els fenicis fenicis per mort de que aquesta paraula vol dir vermell púrpura. Els fenicis eren els púrpures. Això s'obtenia d'uns mol·luscos. Això és la cosa més coneguda. I doncs resulta que a l'edat mitjana, a les Pitiuses, es recolectava un líquen que es trobava precisament als pins. I s'anomenava ursella. I es feia servir per tins, per la roba de llana, per obtenir aquesta color púrpura vermellosa. La recol·lecció de l'ursella era una feina prou perillosa, ja que aquest líquen només creix damunt l'escorça de certs arbres, especialment els que es troben als penya-segats.
Ai, Déu meu, això olora a tragèdia,
sí, sí, sí.
aquesta
això
recol·lecció.
Això havia de ser una cosa prou perillosa.
Sí, 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 segur que sí. I do, Ivan, mil gràcies per aquest gabinet tan verd.
Molt bé.
I ja sabem de què parlarem en el pròxim.
Sí, jo crec que tornarem al món de les paraules, que ens agrada molt, i ens endinsarem, jo crec, al camp lèxic dels vents.
Fixa't, no n'hem parlat mai.
El lleveig, sí. El mistral, això jo ho trobo superpoètic, una cosa plena de curiositats.
I d'obrirem aquest calaix el pròxim dia, i tant, t'agafam la paraula.
El calaix dels vents.
El calaix dels vents, tempestes. Ivan Llarza, moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Nosaltres ara seguim.
El termòmetre.
Seguim el programa, i és que el repte de l'habitatge a les Pitiuses és gairebé un tema que tractem a diari, ja sigui directament o no. Tenir un lloc on viure en condicions dignes és, sens dubte, ara mateix el pilar que sosté les nostres vides. És per això que aquest serà el tema que tractarem avui al termòmetre, el nostre espai d'actualitat dels dimecres, i aquesta és la conversa que va mantenir ahir a la tarda la nostra companya periodista, Ana Nieves.
El repte de l'habitatge a Eivissa, de la reflexió a la proposta, és el títol del cicle de conferències que va desenvolupar entre els mesos de gener i març la demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears per tractar aquesta problemàtica estructural que pateix l'illa. Arquitectes, urbanistes, sociòlegs, representants de l'administració pública, entitats socials, experts en recursos hídrics i agents de la societat civil han abordat la situació des de diferents prismes amb l'objectiu de donar una resposta conjunta que integri les visions social-urbanístiques urbanística i arquitectònica i que ajudi a trobar solucions reals. Les principals conclusions, diagnòstics i propostes sorgides durant les diferents sessions de treball s'han recollit ara en un document estratègic que la demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi d'Arquitectes ha presentat avui per tal de col·laborar en un diagnòstic informat, rigorós i constructiu. I per conèixer tots els detalls, parlam amb el seu president Lluís Oliva. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina diria que és la principal conclusió o les principals conclusions que han tret d'aquest cicle de conferències i d'aquesta anàlisi de situació?
Les principals conclusions que han tret és que bàsicament és un problema endèmic que ja està molt arraigat dins el que és el teixit social de les illes. No és el res nou, du ja molt d'anys siguent, sortint, omplint titulars i al final és una cosa que s'ha fet ja tan propi de Silla com quasi els openings o els closings, que ja forma part de lo normal i de lo comú d'aquí. I és una cosa que trobam, s'ha d'intentar canviar, perquè realment entenem que no és el que volem, és a dir, volem tots poder habitar aquesta illa on venim, que la gent que està aquí realment pugui fer una vida normal i desenvolupar-se la seva vida aquí, per tenir que estar amb problemes, per tenir que no trobar on anar. Per tant, creiem que realment el problema és endèmic, està aquí i ja amb aquest cicle que han fet de conferències i una mica tot el que s'ha estat parlant durant aquest cicle, ja han començat a treure certes conclusions que esperam pues, puguin plasmar-se en aquest document i realment ser un punt d'inici per realment aquest canvi, a més si el aconseguim.
Tot i que és un problema ja endèmic, què ha fet que s'agreugés al llarg dels anys? Què s'ha fet o què no s'ha fet per permetre que aquesta situació arribi a estar avui com està?
S'ha fet o no s'ha fet, bàsicament crec que és la sensibilitat o la passivitat en què potser s'ha tractat el tema. No s'ha abordat a lo millor com s'hauria d'haver abordat. Els plans urbanístics que teníem, que es van desenvolupar en els anys 70, 80, realment feien referència a un futur que s'ha quedat curt respecte a lo que realment ha succeït. Crec que ningú era capaç en aquell moment de poder preveure el boom que sofriria Sella i Eivissa, per exemple, o la Formentera, com realment seria un punt que crida i fa dur a tothom cap aquí i realment la gent vol estar aquí, però tenim un clima estupendo, però tenim paisatges magnífics, per tot el que Eivissa saben que pot oferir a la gent. I clar, al final, tots aquests factors, sumats un darrere l'altre, amb un planejament urbanístic que no preveia o no era capaç d'entendre el que podria passar. Aquestes actualitzacions, quan s'han fet, igual no han tingut en compte suficientment temps endavant per ser capaces d'adaptar-se a aquest constant canvi. Clar, el que veiem és que al final el dia a dia la vida va molt ràpid, però l'urbanisme en canvi va a un ritme massa lent. Clar, aquest desfase en velocitats entre l'urbanisme i la vida i com s'ha desenvolupat tot realment ha sigut una mica el que ens ha duit a on estem, crec, i som ara pues, sofrint, estem sofrint el que realment l'activitat o la passivitat que hem passat l'estem sofrint ara.
Sa vida i el model turístic també de l'illa que s'ha abocat a aquesta situació?
Clar, al final, i ho dèiem en el nostre informe, memoràndum, el monocultiu del turisme ha sigut o és com a mínim el que a dia d'avui fa que sa illa continuï endavant i aporta sa riquesa. Crec que pràcticament sa totalitat, directa o indirectament, de treballs a sa Eivissa, per exemple, estan relacionats amb el turisme, ja sigui d'una forma o d'una altra. Clar, el fet que ens hem centrat només en un model turístic, que no hi ha més opcions, que a més no s'ha pogut preveure el millor suficient temps amb ventilació, la necessitat realment de vivenda, no per la gent que pugui venir de fora amb un poder adquisitiu més alt, sinó per realment els propis residents que estan aquí tot l'any, que s'ofereixen silla amb el fred d'hivern, amb la calor d'estiu, i clar, els no haver sigut capaços, a lo millor, d'haver previst això, ens fa que estem ara mateix a bon estem i realment ja és moment per començar a donar passes endavant i canviar aquesta dinàmica que duim molt d'anys seguint-la, amb una inèrcia bestial, i o comencem a canviar ja o estem abocats a un desastre.
La problemàtica de l'habitatge no és una cosa només de l'illa d'Eivissa, vull dir, la veiem per tot arreu, però què és diferent aquí a l'illa d'Eivissa, o no? És com es dona a altres llocs.
El que ho fa diferent, crec que sí, a Eivissa és, al final, el factor d'insularitat. Així com Mallorca, igual, per tenir una superfície de terreny molt major que Eivissa, o unes millors connexions, no es sofreix tant, al final Eivissa té un tamany petit, una població molt alta. No pretenem en cap moment començar a construir més en sol rústic ni començar a construir mites les feixes, al contrari, el que cercam és protegir el terreny que tenim i ser conscients dels recursos limitats que tenim i aposta treballar amb això. Un dels punts que desenvolupam és el fet d'optimitzar recursos que tenim. El terreny a Eivissa és limitat, el fet que estiguem aquí amb un terreny limitat ens fa que ens hem de tenir això. Hi ha una normativa històrica, que ha sigut un mes, a lo millor, de baixes intensitats, més unifamiliar, més de cercar una transició entre els nuclis rurals i les teixis rurals anatxa més paulatina, que ha fet que pràcticament blocs de vivenda plurifamiliar els tinguem a puntuals punts i no a la totalitat de nuclis urbans que tenim a Eivissa. Clar, tot això sumat una cosa darrere l'altra, al final fa que estiguem en una situació on vivenda plurifamiliar n'hi ha poca, la poca que es desenvolupa va més enfocada a un perfil d'alt poder adquisitiu més que a treballadors de qualsevol sector, ja no d'un sector en particular, sinó de qualsevol sector de la illa. I clar, el fet d'aquest monocultiu del turisme, aquest centrar només en desenvolupar un tipus de vivenda per un sector particular, pues ha fet una mica que arribem a bon estime i hem de començar ja a actuar i a donar la solució.
No sé si heu plantejat al vostre memoràndum i durant aquestes conferències una mica quines són les conseqüències més greus que està tenint això per la societat d'Eivissa.
A més, les conseqüències més greus, per sort o per desgràcia, les veiem i les sofrim cada dia, i és tot aquests assentaments il·legals que es van formant com una necessitat realment de la gent que habita a l'illa, de tenir un lloc a on poder estar, que realment es desmunten, però l'únic que fan és desplaçar aquesta gent d'un punt a l'altre de l'illa, no la fan desaparèixer ni molt menys. Clar, quan no estem sent capaços de donar habitatge per aquest tipus de gent que ho reclama i ho necessita, quan tenim metges, bombers, policies, qualsevol sector que poden nombrar de professionals que no poden venir a l'illa, o els problemes que tenen per venir a l'illa perquè no troben a bon estar, a bon poder fer un hogar, una casa, clar, veiem que hi ha necessitat d'un tipus de vivenda a un preu controlat que no s'està desenvolupant. Existeixen tant les vivendes de protecció oficial com les de preu limitat, que realment cerquen no assolir això, la protecció oficial més per un tipus de persona amb un poder adquisitiu més baix, amb unes rentes més disminuïdes, i una vivenda de preu limitat més per la gent que pot treballar, funcionaris, administratius, policies, bombers, qualsevol tipus de personal que pot tenir una nòmina més ample, però tampoc no tan gran com es pot ser dir una vivenda de luxe, la vivenda de preu limitat està aquí per això. Clar, aquest tipus de vivenda no s'estan desenvolupant, que és el que sempre falla. Hi ha necessitat d'aquest tipus de vivenda, però no es desenvolupen perquè al final, el que han dit moltes voltes, no surt rentable. Un dels punts que plantejam és que realment aquest tipus de vivenda surti rentable, perquè al final, si hi ha necessitat d'un producte, per aquest producte no està desmarcat, no és perquè qui el tingui que desenvolupar no tingui segur que es podrà col·locar o el podrà vendre, és perquè qui l'ha de desenvolupar no li surt de compte ficar-se dins el marron que pot arribar a ser desenvolupar un projecte amb els temps de llicències, amb les financiacions, amb el desenvolupament. Clar, quan comencem a sumar costos i els promotors veuen que no els surt rentable, passa el que passa, que després aquest tipus de producte que realment fa falta per donar sortida i no tenir aquesta gent malvivint, com al final passa, no és rentable i no desenvolupa.
Però això no només afecta a la gent que ve aquí o que vol treballar aquí o que ha de treballar aquí, sinó també fins i tot gent de l'illa que no pot seguir vivint a l'illa, inclús ha d'anar-se'n fora perquè no pot pagar un lloguer o comprar-se un habitatge.
Clar, d'aquí que al final se viene de preu limitat, un dels requisits que és, no és tan econòmic, que no forma part dels seus requisits, però sí el fet d'haver estat ja residint un mínim d'any, 5, 10, 15, depèn del municipi, a l'illa. Clar, gent que pugui tenir fills que estan ara mateix a la universitat estudiant saben que si tornen o se'n van a viure a casa dels pares o bona sort en trobar alguna cosa que puguis permetre. Clar, si tens la sort, que igual algú pot tenir encara sort de que ha heredat un pis o encara té bon col·locar-se, doncs mira, escolta, beníssim, però si no, és això, mai estem defensant ni ho hem volgut defensar durant tot el cicle, a cercar construir més realment per cridar gent de fora que vengui. No, el que estem intentant és donar una solució a la gent que ja està aquí, a la gent que ja està residint aquí, que ja està malvivint en pisos compartits, en habitacions subarrendades, en qualsevol forma que per sort o per desgràcia existeix i tots som coneixedors de que això existeix, no és una cosa que ens estiguem inventant. Clar, se'ls cerca donar una resposta a aquest tipus de gent a través d'aquest tipus de vivenda que no s'estan desenvolupant, per tant, els estem deixant abandonats a la sort i a veure què passa.
I les vostres propostes passen per això, per aquest tipus de vivenda, o hi ha més coses?
Clar, les nostres propostes bàsicament passen per 5 punts. El primer de tots és que realment l'urbanisme a les illes no sigui una qüestió política partidista, sinó que sigui una cosa de consens entre tots. Entenem que el que no es pot fer és, com a voltes de passar per desgràcia, de que un partit comença a desenvolupar un pla parcial, un pla general d'un municipi, I com que hi ha eleccions i el pla no s'ha acabat de desenvolupar, el següent que entra, ah, no, com que ho ha fet de l'altre color, no serveix, ho he de fer com jo vull. Anem a veure. No es tracta d'això, és un problema endèmic que tenim aquí ficat, que va transversal i poden donar el que vulguem. És un problema que tenim aquí i que no és qüestió de resoldre en 4 anys, sinó realment de mirar en el futur. Aposto un dels punts que demanàvem és que realment hi hagi un urbanisme plantejat a 50 anys, que realment sigui una cosa de consens entre totes les parts i no només un tema partidista dels que estiguin es poden en aquell moment, que igual d'aquí 4 anys ja no hi estarà i es que vendrà, doncs ho voldrà canviar. Això és un dels punts. L'altre punt és que realment els habitatges de protecció oficial i de preu limitat surtin rentables. La forma de fer-ho rentable, perquè entenem que l'administració no ha de carregar, perquè no pot, no té el poder per carregar en tot això, que el sector privat vulgui desenvolupar aquest projecte, per tant, li han de ser atractius. I quan sí, parlant d'atractius, no estem parlant de tenir els mateixos beneficis que per fer una vivenda de mercat lliure, però sí una sèrie de beneficis que realment facin que s'ho puguin pensar es poden desenvolupar aquest tipus de projecte, ja sigui amb excepcions d'IRPF, reducció de taxes que s'apaguen a l'administració, qualsevol fórmula que es pugui aplicar per fer que es preu de construir aquest tipus d'habitatge sigui més econòmic i, per tant, surti rentable de fer-lo. Un altre punt que ve molt vinculat amb la construcció és el fet dels recursos que tenim, aprofitar-los. Som molt coneixedors que la illa, com he dit abans, té uns recursos limitats, un dels més apreciats és l'aigua, i per tant el que es demana, que també ve arrel de les peticions d'Aliança per l'Aigua, és que realment es faci una modernització del sistema d'abasteixement d'aigua, que realment no estiguem perdent tanta d'aigua com perdem dins la xarxa de distribució per poder optimitzar realment aquest recurs, a la mateixa vegada que s'ha d'optimitzar i s'ha de treballar molt bé amb el tractament posterior d'aquestes aigües utilitzades. Com que estem parlant de construir per a la gent d'aquí, no estem parlant d'ampliar molt més el consum. Ara, el que sí que s'ha de fer és que el consum que es faci aquí l'aigua estigui optimitzada, no podem continuar perdent-la i deixant-la que es vagi filtrant i es vagi perdent. Un dels altres punts que teníem és el fet que l'administració s'hauria de poder donar les eines per poder desenvolupar aquest tipus de projectes que hem parlat abans i centrar-se sobretot en poder desenvolupar projectes de vivenda de protecció oficial més encarats per aquest tipus de persona que no té la possibilitat d'optar a una vivenda de preu limitat perquè el seu poder adquisitiu és menor. Per tant, en aquest tipus de gent que està en una situació més desfavorable, sí que és l'administració qui hauria d'entrar i poder ajudar mitjançant aquest tipus de vivenda de protecció oficial. I per darrer, és la mobilització del parc existent immobiliari. Tots són coneixedors de que hi ha vivendes que igual no entren al mercat del lloguer per inseguretat, perquè el propietari prefereix tenir la buida a que qui pugui entrar li pugui destrossar, li pugui ocupar, pugui passar el que siga. Clar, és un tema, com deia al principi, hem de treballar conjuntament tots, però ens afecta a tots. No és un tema particular que afecta una petita part de la població, no, ens afecta a tots per la totalitat. Tothom coneixerà algú que no troba bon estar, que té un cosí que no sap on anar-se'n. Clar, entre tots hem de confiar en nosaltres i dir, escolta, pues, anem a posar aquesta vivenda que tinc en el mercat, però també amb una seguretat de que, escolta, si passa qualsevol tipus de cosa, poder recuperar aquest pis d'una forma relativament àgil. Programes com els de lloguer segur, que ara hi ha hagut modificacions, veurem perquè igual no funciona aquí a l'illa d'Eivissa i de quina forma es pot fer que funcionin. És a dir, es tracta de realment aprofitar el que tenim. Al final, tot acaba sent optimitzacions d'en del parc construït, del territori que tenim, i va tot molt lligat en això. Realment ser coneixedors del que tenim i aprofitar-lo de la forma més optimitzada.
I veient com la situació ha anat agreujant-se al llarg dels anys, penseu que hi ha una implicació real de l'administració, del sector econòmic, de la societat, per fer que això canvi?
Anem a veure. La voluntat allà és. He de reconèixer, és a dir, quan hem parlat amb polítics, quan hem parlat amb diferents administracions, amb diferents sectors privats, la voluntat de tots hi és. Ara, el que s'ha de tenir clar o el que no es pot permetre és que l'administració pugui pretendre que la gent treballi de forma gratuïta, que el privat posi sous de la seva butxaca per construir coses a pèrdues. Crec que hem de ser conscients que la voluntat de tots empenya, crec que hi és. Ara, em semblaria injust, de la mateixa forma que deia abans, és a dir, no poden demanar a l'administració construeix tot, perquè no té poder. De la mateixa forma que no se li pot demanar a l'administració, tampoc se pot demanar en el sector privat que assumeixi a pèrdues desenvolupar projectes que no són rentables. Per tant, si la voluntat de tots allà és que trob, que allà és, han de trobar entre tots una altra volta aquest punt intermig o de concordança que per tots els parts sigui rentable. D'aquí que el que més final del nostre memoràndum és que els col·legis arquitectes com a entitat apolítica, que no formen part de cap partit polític, sinó que som una entitat social, però d'alguna forma, el que cercam és que realment tendre-se mà cap a partits polítics, cap a administracions, cap a sector privat, per realment fer una mica d'aquest interlocutor intermig. Al final, com a arquitectes, tenim la formació d'urbanistes, d'arquitectes, som capaços de desenvolupar els projectes i el que fem és tendre-se mà que ara poden desenvolupar aquest tipus de projecte i que realment surti rentable i realment aquestes bones intencions que sempre pot haver per part de grups polítics, per empreses privades, PIMEF, qui siga, que realment es pugui materialitzar i es pugui desenvolupar amb algo tangible per ciutadà que digui, ostres, tu, pues, el problema d'habitatge, que duim anys sentint-lo, comença a treure brots, comença a resoldre's. Sabem que no serà una cosa d'avui per demà, perquè per desgràcia la construcció té els seus plaços, l'administració té els seus plaços, per tant, que d'aquí any i mig, dos, podrien començar a veure cert moviment? Si comencem avui, sí, aposten de començar ja i no deixar que això comenci s'esqui rodant i fins a cada pic més gran.
Perquè si no fem res, què passarà?
El que està passant avui en dia, és a dir, que per desgràcia faran normals campaments il·legals que ara estan aquí i demà estan allà, donaran per normal el fet que hi hagi gent que ha d'estar visquent en caravanes, en qualsevol forma de vida, donaran per normal anuncis de 500 euros per un balcó a un pis a vila. Clar, donaran per normal tot això que no tocaria ser-ho. És a dir, la inactivitat o es no desenvolupar saben el que dona perquè és el que estem ja vivint, per desgràcia, cada dia. Per tant, el que pretenem amb aquest memoràndum és bàsicament posar damunt la taula aquell punt que nosaltres, com a tècnics, com a especialistes sobre urbanisme i construcció, creiem que fa falta fer perquè realment es pugui donar una solució a tot això.
I amb totes aquestes reflexions ens queda amb Lluís Oliva, president de la demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Evidentment, també gràcies a la nostra companya Ana Nieves García Gálvez per recollir aquest testimoni tan necessari. Són les 12 i 56 minuts. Ja feim una aturada per la publicitat i ja enfilem al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Doncs 57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i és el moment de repassar l'agenda cultural amb na Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Que finíssim en Pablo, donant pas a les músiques, com sí. Espera a que comenci el moment ideal. És el moment de repassar l'agenda cultural, com dèiem, i començam avui, Nieves, a Vila per veure la funció teatral Cuanto Cuento de la companyia Musical Dansa.
Sí, l'espectacle que proposa una revisió de tres contes tradicionals qüestionant els missatges i els rols que hi havia amagats darrere d'uns relats aparentment innocents. Caperucita Roja, La Bella Durmiente i Rapunzel són les tres històries protagonistes d'aquesta proposta que representa a les 8 de la tarda a l'Auditori de Can Ventosa. L'entrada té un preu de 10 euros i es pot comprar a la web de l'Ajuntament d'Eivissa on encara queden seients disponibles.
I seguim a Jesús per visitar l'exposició Pitiuses, el temps en pausa.
Antonio García exposa les seves fotografies en què el sol la Lluna o la Via Làctea s'alineen amb alguns dels indrets més icònics d'Eivissa i Formentera creant imatges que semblen irreals. L'exposició es pot visitar al Centre Cultural de Jesús aquesta tarda de 4 a 8.
I acabem a Formentera perquè fins avui a les 2 encara podem aprofitar aquesta horeta per veure l'exposició Cançoner de les Pitiuses.
El Far de la Mola acull aquesta mostra itinerant que combina plafons explicatius amb àudios per apropar el contingut del cançoner a nous públics. També inclou referències a figures històriques i actuals de la tradició musical formenterera per tal de mostrar que es tracta d'un patrimoni viu. La mostra es pot visitar en horari de matí, com deien, des de les 9 i fins a les 2 i estarà oberta fins el dia 31 de maig.
Molt bé, Ido Nieves, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa d'avui, avui felicitem el cantautor i activista social Stevie Wonder, que avui fa 76 anyets. És un dels artistes més exitosos i reconeguts del món. Toca diferents instruments com la bateria, el baix, el piano, l'harmònica o el teclat electrònic. I a més té nombrosos guardons, entre ells, vaja, 25 premis Grammy, que no és poca cosa. Avui el felicitem i ens acomiadem amb aquest Superstition, un tema de l'any 1972, inclòs a l'àlbum Talking Book. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.